Què tal? Molt bon dia. Avui canviem de dia, som dimarts, però tornem amb el Lloret Esportiu, el programa d'esports de Nova Ràdio Lloret, preparats per repassar els resultats més destacats del cap de setmana. Hem de començar, com no, donant la nostra enhorabona a les noies del Club Vòlei Lloret. Per fi, ara ja és matemàtic, l'equip ha aconseguit aquest cap de setmana l'ascens de categoria a la segona divisió. Ho ha fet després de superar el Vilanova per 3-0 i amb la inesperada derrota del segon classificat, el Santa Coloma, per 2-3 contra el Sant Esteve. D'aquesta manera, les lloretenques reben el premi al bon treball de tota la temporada. Recordem que fins al moment el Club Vòlei Lloret no ha perdut cap partit de competició. Sabrem com s'ha viscut aquest ascens i entrevistarem el president de l'entitat, Miquel Gràcia. Però també tractarem altres resultats, com la derrota del Club Hoquei Lloret a la pista del Liceo per 4-3 o l'empat a 1 del Club de Futbol Lloret a Montgat contra la Fundació Hermes. A més, explicarem com ha anat la tercera edició de la Women Spring Cup, que s'ha disputat aquest cap de setmana a la piscina. I a la part final del programa, avui nova edició del convidat. Ens acompanyarà la lloretenca Isabel Aguilar, corredora d'Ultra Trail. Comencem. En els controls, Josep Altafulla, salutacions en nom de tot l'equip de Nova Ràdio Lloret.
Lloret Esportiu.
Lloret Esportiu.
Comencem amb els titulars. Ja són equip de segona divisió. El Club Vòlei Lloret va aconseguir aquesta jornada l'ascens de categoria de manera pràctica. Les lloretenques van superar el Vilanova per 3-0 amb parcials de 25-22, 25-19 i 26-24. L'equip suma 10 punts més que el segon classificat quan només en queden 9 per disputar-se. Per tant, l'ascens ja és una realitat. En l'hoquei lliga, el Club Hoquei Lloret planta cara al Liceo, però es queda sense premi. Derrota dels lloretencs per un ajustat 4-3 en un partit que van començar dominant amb un gol de Marc Grau. Els altres golejadors van ser David Plaza i Adrià Ferrer. Els rivals van endur-se el triomf quan faltaven 4 minuts per acabar. L'equip de Manel Barceló baixa al desè lloc, però es manté a 6 punts de distància del descens. En la primera catalana, el Club de Futbol Lloret perdona massa i només pot aconseguir un punt en el camp del Cué. Els homes d'Edu Urdiales van empatar a un davant de la Fundació Privada Hermes. Els lloretencs es van avançar en el marcador per mitjà de Guzmán i Sané en el minut 55. Els rivals, en el 60, van fer l'empat. L'equip acaba la jornada en el setè lloc de la classificació amb 44 punts. En la divisió d'honor, el Club Unió Futbol Sala Lloret no es deixa sorprendre pel Sant Vicentí i suma 3 punts més per seguir en zona d'ascens. Els homes de Jordi Castejón van vèncer per un marcador de 5-2. L'equip lloretenc sempre va anar per davant i fins i tot es va col·locar amb un resultat momentani de 5-0 gràcies als gols de Marcos Bautista i Ricard Soutullo, aquests dos per partida doble, i Marcos del Puerto. El Club Unió Futbol Sala Lloret és el segon classificat amb 44 punts. En el grup B de la Primera Nacional Catalana, el Lloret Esportiu Futbol Sala perd a la pista del Blanes de Barcelona. Va ser per un marcador de 4-2. Els únics gols lloretencs van ser obra de Gabriel Fernández i Bilal. L'equip de Conrado González ocupa el sisè lloc de la classificació amb 32 punts. En ultratrail, Isabel Aguilar guanya la cursa de la Costa Daurada. La lloretenca va creuar la meta en primera posició amb un temps d'11 hores i 21 minuts. La segona classificada va arribar 18 minuts més tard. I a la Women Spring Cup de Lloret, el Club Natació Sabadell es proclama campió de la tercera edició. Va superar en la final el Club Natació Terrassa. Sortim ara fora de Lloret. El Girona Futbol Club de la Lliga 1-2-3 manté la distància de 7 punts respecte del tercer classificat després de superar el Lugo a domicili per 1-2. Els gironins van protagonitzar un partit molt seriós i es van avançar molt d'hora en el primer minut gràcies a un gol en pròpia porta dels rivals. Poc després, en el 17, Samuel Elongo de penal va fer el 0-2. La diana del Lugo també va ser de penal en el temps afegit. El migcampista Pere Pons, que va fer de capità, lamentava l'últim gol encaixat i es mostrava optimista per les pròximes cites.
L'últim gol, jo no segueixo la marca i per mala sort Pedro fa penalti. Bueno, sempre hem de patir, no, Girona? Vull dir, sap greu perquè hem fet un partit molt bo i la porteria 0 era clau, però bueno, al final hem sabut patir, que estem a tope físicament, que estem concentrats, que estem mentalitzats, que no tenim nervis, que no ens crema la pilota, que hem sortit a totes i bé, com hem vingut aquí a Lugo, que és un camp complicadíssim a totes, doncs ara anirem a casa contra el Huesca i també el rebentarem.
En el grup tercer de la segona divisió B, la Unió Esportiva Llagostera perd davant del Lleida. Va ser a casa per un marcador de 0-1. Els homes d'Oriol Alsina van encaixar el gol molt d'hora en el minut 10 per mitjà de Nierga. El conjunt llagostarenc que és 14è amb 44 punts. En el grup 5 de la tercera divisió, l'Olot es queda a un punt de ser campió de Lliga. Els olotins van guanyar el seu partit 3-2 contra el Vilafranca i el Peralada va perdre 3-1 a Manlleu. La pròxima jornada, amb un empat, l'equip de Calderer seria campió. Per la seva part, victòria de la Jonquera i derrotes del Figueres i del Palamós. En el grup 1 de la primera catalana, empat a 1 en el derbi gironí entre el Llagostera B i el Girona B. Per la seva part, el Farners també va empatar a 1. Va ser a casa contra el Masnou. En el grup primer de la segona catalana, derrotes contundents del Blanes i del Palafolls. Can Gibert 3, Blanes 0 i Bos de Tosca 5, Palafolls 0. En el món poliesportiu, en l'hoquei Lliga, derrota del Citylif Girona per 3-1 a la pista de l'Igualada. Pas enrere dels homes de Ramon Benito en la seva lluita per la permanència. Tot i així, l'equip segueix fora dels jocs de descens a 2 de distància. En la primera divisió d'hoquei patins, victòries del Xum de Massanet i del Tordera. Xum 4, Palafrugell 3 i Vilanova 2, Tordera 6. En bàsquet, l'Esparci Tirif Girona força el tercer partit a la final de la Lliga Femenina. Les gironines van superar el Perfumeries Avenida per 79-75 en un partit especial. Noemí Jordana es va acomiadar i va disputar els seus últims minuts a Fontejau. L'entrenador de l'Esparci Tirif Girona, Eric Surís, destaca la concentració de les seves jugadores.
Va ser un partit molt igualat, de moltes alternatives. Nosaltres vam plantejar un partit, bueno, amb algunes variants respecte al primer, però un partit molt semblant, i una mica la clau va ser que no vam sortir en cap moment del partit. Avenida, tot i a les seves batzegades defensives, d'agressivitat, de posar més mans, d'anar al límit, doncs, bueno, en aquests moments que tens el risc de saturar-te, d'estressar-te, doncs no vam cometre errades i vam poder arribar a signar 40 minuts complets.
Aquest dimarts a les 9 de la nit es disputa el partit definitiu a Salamanca que decidirà qui és el campió. I acabem en la divisió d'honor de plata d'handbol. El Bordils perd contra el Zamora per 27-29. El resultat va ser secundari ja que tot el protagonisme va ser per l'entrenador Pau Campos que s'acomiadava dels blanquiverds. El tècnic va rebre un merescut homenatge de l'afició a l'últim partit com a local abans de marxar la pròxima temporada a Romania. El mateix Pau Campos valorava els seus anys a l'entitat bordilenca.
Hem aconseguit despertar una miqueta l'handbol gironí a gent que no sabia el que era l'handbol o que sabia però que no vivia mai un partit. La veritat és que em quedo amb la satisfacció de que molta gent que ha vingut al pavelló i ha tastat l'esport que a mi m'agrada, ha repetit i ara el recomana. Per tant, crec que m'ha portat molt l'handbol gironí i a nivell de dins del club creure'ns que som més bons del que nosaltres ens pensàvem i que podem arribar allà on ho vulguem si ens ho creiem.
Les 9 i 10 minuts, toca parlar d'un ascens de categoria. I aquest ascens de categoria és el del Club Voley Lloret, que va superar en aquesta jornada 11 de la fase d'ascens 3-0 al Vilanova, parcials de 25-22, 25-19, 26-24. I unes horetes més tard, doncs, rebien la notícia de que el Santa Coloma havia perdut 2-3 davant del Sant Esteve. Per tant, quan només queden 9 punts per disputar-se, el Club Voley Lloret li treu 10 al segon classificat. Per tant, l'ascens de categoria ja és matemàtic i tenim al telèfon el president de l'entitat, un home que de ben segur és molt feliç, és en Miquel Gràcia. Miquel, bon dia.
Hola, bon dia.
Enhorabona.
Moltes gràcies.
Un ascens merescudíssim, no?, després de la trajectòria que heu dut durant tota la temporada.
Sí, bueno, com s'ha pogut veure, ha sigut una temporada, bueno, que hem tingut una línia que ha fet molt bé les coses, s'ha treballat molt, hi ha hagut molt compromís per les jugadores i, bueno, tot s'ha reflectat amb el resultat final, que, bueno, a falta de 3 jornades ja tenim l'ascens.
No sé si ho vau poder celebrar després del partit, perquè el partit del Santa Coloma va ser hores després del vostre, no? Encara no sabíeu que éreu campiones matemàtiques.
Sí. El partit del Santa Coloma va ser el diumenge al matí, nosaltres vam jugar el dissabte a la tarda, i, bueno, el resultat va sortir el diumenge a la nit, i, bueno, amb la sorpresa de tots, que, bueno, que ens van quedar una mica bocabadats de que el Santa Coloma perdessi. i bueno, encara no hem tingut temps de celebrar-ho, però ja arribarà a les celebracions.
Aquest partit contra el Vilanova 3-0, però sí que veiem que va ser dur, va ser disputat, sobretot especialment en l'últim joc, no?
Sí, sí, sí. De fet, el Vilanova la setmana passada ja va guanyar el Santa Coloma i, bueno, ens va posar més dificultats de les previstes, però, bueno, van saber solventar bé. Es nota molt l'experiència de les jugadores que tenim, que l'any passat no traiem els partits igualats i aquest any pues, no n'hem perdut cap. O sigui, ha sigut fantàstic.
I com tu dius, ningú esperava o pocs podíem esperar que el Santa Coloma no traies el seu partit endavant del Sant Esteve 2-3.
Sí, suposo que amb la derrota de la setmana passada s'hauran desinflat una miqueta i bueno, han baixat els braços ja veient que no es podien agafar i suposo que haurà sigut una de les raons que han perdut.
Aquesta primera posició, com diem ja matemàtica, provoca que ja no hàgiu de jugar cap més partit quan acabin aquesta fase d'ascens o haureu de disputar de manera simbòlica la següent fase?
Sí, bueno, ara nosaltres hem demanat ja una última fase, que és el 21 de maig acaba la Lliga regular i el dia 28 ja l'última fase per determinar el campió de Catalunya de tercera divisió, ja que hi ha dos grups. Aleshores, bueno, hi ha uns quarts de final, unes semifinals que jugarem nosaltres i aquest cap de setmana, que és un dissabte i un diumenge al matí, hem demanat fer-ho aquí a Lloret. Ja van demanar a veure si podíem fer-ho aquí a Lloret, perquè, bueno, vist que podíem estar allà a la pomada, pues, volíem que totes les nenes del club i tothom poguéssim celebrar aquí a l'ascens i bueno, que puguin gaudir de bon boli tot el cap de setmana.
Per tant, entenem que seria només un partit per vosaltres contra el campió de l'altre grup?
No. Nosaltres els dos primers de cada grup jugaríem a semifinals contra els segons i tercers que pel matí jugarien el lloc per jugar contra els primers de grup i jugaríem a semifinals contra un segon o un tercer segons el que passi i l'endemà següent si guanyessin jugaríem a final.
I llavors qui sí que s'estarà jugant l'ascens són el segon i el tercer, no?
Sí. Els mateixos s'ho juguen sol a un partit, els segons i els tercers, per això era molt important quedar primers i ja anar a la fase final amb l'ascens a la butxaca.
Doncs un tram final d'aquesta lliga regular, ara teniu tres partits, que no sé com s'han d'encarar ja, amb certa relaxació o a seguir competint per arribar a aquesta última fase i poder ser campions de tots els grups de la tercera.
Sí, bueno, intentarem arribar imbatuts, que és una cosa que a les noies els fa molta il·lusió, a veure si és possible. De fet, aquesta setmana juguem a casa del Sant Esteve i tenim alguna baixa important, que és la col·locadora, però bueno, intentarem solventar el partit i bueno, intentar arribar a la fase final imbatudes i amb totes les ganes del món per intentar ser campiones de tercera.
Arribar imbatudes té molt de mèrit. No sé si tu recordes alguna temporada així en el Club Olei Lloret. Suposo que no?
No, és molt difícil, eh? El que hem fet realment és bastant difícil i, bueno, això vol dir del nivell de l'equip, de la implicació i el compromís que tenen les noies, tot i que tenim un equip curt de 8 jugadores, recolzat per noies cadets i juvenils, però de sèniors només en tenim 8 i han fet un gran treball, un gran compromís i, bueno, estic molt orgullós d'elles i, bueno, a veure si acabem de rematar la feina sent campiones.
Doncs així ho esperem, Miquel. Ha funcionat la base aquest cap de setmana?
Sí, també estem d'enhorabona amb la base perquè amb el cadet juvenil que van en conjunt els dos equips van guanyar a Mataró els dos partits aquest cap de setmana i estem a 3 punts també de pujar a segona divisió amb aquests dos equips, que seria molt important per al club.
Doncs gran temporada aquesta per al Club Volei Lloret. Miquel, des d'aquí insistim a la nostra enhorabona després d'aquesta gran temporada. El pròxim diumenge a les 11 a Sant Esteve Lloret en parlarem aquí en el Lloret Esportiu. Moltíssima sort i aviam si podeu arribar a aquesta última fase imbatudes.
A veure. Moltes gràcies.
Gràcies i bon dia.
Lloret. Ripollet Esportiu, amb Moisés García.
I seguim parlant, en aquest cas obrim la plana d'hoquei sobre patins. A l'hoquei lliga la jornada 26, el Lloret, que malauradament va perdre 4-3 a la pista del Liceo, tot i disputar, ara ho explicarem, un partit molt disputat. La resta de marcadors d'aquesta jornada 26 han estat els següents: Igualada 3, Girona 1, Barça 7, Vilafranca 1, Vendrell 6, Alcoi 1, Voltregà 3, Noia 3, Lleida 3, Manlleu 3, Vic 3, Reus 5 i està ajornat Alcaldes Alcobendas. La classificació encapçalada pel Barça amb 70 punts, segon el Reus amb 59, tercer el Vic amb 55 i quart el Liceu amb 49. El Lloret, després d'aquesta derrota, baixa al desè lloc amb 29 punts, però manté el 6 de distància respecte de la zona de descens, que ara mateix l'ocupen Alcaldes amb 23 punts, el Manlleu amb 21 i l'Alcobendas, que és el cué de l'hoquei lliga, amb 16 punts. Expliquem com va anar aquest partit, aquest Liceu 4, Lloret 3, i parlem amb el porter de l'equip, amb el porter del conjunt lloretenc, que és Ferran Serra, el tenim al telèfon. Ferran, bon dia.
Hola, bon dia.
Com diem, un partit disputat, no? Podem dir-ho així, molt igualat.
Sí, i a més ens vam posar, bueno, una mica com amb el Barça, que vam sortir molt bé al principi i ens vam posar per davant del marcador i vam estar pràcticament tota la primera part per davant, però després ells van començar a pujar, bueno, van començar a mostrar-se més agressius en defensa, més agressius en atac, ens van posar més problemes. Tot i així, si encara que ells es posessin per davant, nosaltres vam aconseguir empatar, i això, vam arribar al final del partit empatats, i vam fer un error que ens va costar un gol. Vam tenir alguna oportunitat en aquests últims 4 minuts per intentar empatar, però no ens va entrar, tot i que jo crec que un empat també hauria sigut un resultat bastant just.
Tot i que no sé si el Liceo és el Liceo dels últims anys, sempre competir en aquesta pista és complicat, i com tu dius, us avanceu, ells es posen per davant abans del descans, però després feu l'esforç, que és complicat d'arribar a empatar fins en dues ocasions, no? Això és molt meritori.
Sí, perquè comences per davant, ells te remunten, se posen per davant i comencen a estar més còmodes i comencen a fer el seu joc i te comencen a vacillar una mica i el difícil és això, i també el que no vam saber fer amb el Barça és d'alguna manera reaccionar o expulsar-nos una mica de sobre, i en aquesta ocasió sí, a valorar aquestes coses, valorar que fem aquesta o que millorem en certs aspectes i que competim bé contra tots els equips, que potser la primera volta, tant en Barça, en Vic, Reus i Liceu, ens havia costat molt més. Mira, almenys sortim reconfortats en aquest sentit, que hem competit amb tots i inclús hem tret un bon resultat amb el Vic.
Ens deia el president, en Joshua Pérez, la jornada, l'últim partit contra el Barça, que l'equip sortia, tot i la derrota, reforçat, i és cert, perquè vau fer una bona imatge. Això es va notar a la pista del Liceu, és a dir, la força, l'empenta amb la que vau jugar, especialment la primera part contra el Barça, us ha servit?
Sí, bueno, jo crec que una mica la imatge de tots aquests quatre partits, això que diuen del Tourmalet, doncs contra quatre grans equips, i veure que no només hi podem competir, sinó que inclús hem pogut guanyar a casa del Vic. O sigui que potser en la primera volta ens van fer bastant de mal aquests quatre partits, però bueno, en aquest hem competit millor. Tot i fent-se mal a la primera volta, llavors vam aconseguir tres victòries seguides, o sigui que ara sí que ens devenen partits decisius, i també estem convençuts que haurem de sumar punts amb aquests quatre partits que ens queden. Si no has guanyat un partit, n'hem de guanyar un i mig.
Són, com dius, quatre partits, 12 punts, ara mateix 6 de distància respecte d'Alcaldes, que té 23, tot i que Alcaldes té un partit menys. Depèn com vagin els resultats, fins i tot amb una victòria el pròxim dissabte contra el Vendrell ja estaria fet.
Sí, ojalà, sobretot això, sobretot guanyant. Si nosaltres guanyem o Vendrell aquesta setmana que ve, fem un pas de gegant, no sé si definitiu, perquè tothom ha sumat molts de punts aquest any i no sé si podem estar tranquils amb 32 punts, però seria un pas de gegant. Per tant, agafar aquesta setmana com una setmana decisiva, treballar fort, estudiar bé el rival i intentar això, certificar la permanència contra el Vendrell.
Aquest Vendrell, com podríem explicar com és? Com espereu el partit? Com l'afronteu?
Nosaltres no sabíem si acabava el Tourmalet amb el Liceu o si acabava amb el Vendrell, perquè realment ells han fitxat molt i molt bé, o van fitxar molt i molt bé aquest estiu, amb jugadors que venien de Vilafranca, que també s'havien classificat per la Copa de Cers. Tenen un equip de 7 jugadors que tots són de nivell molt, molt i molt alt i per tant doncs això, intentarem que sigui com fem nosaltres els partits, que intentar portar nosaltres el ritme si ells ens deixen, perquè normalment ens trobem dificultats quan nosaltres o tenim un equip més curt quan nosaltres comencen les rotacions.
I una última qüestió, Ferran, no del Lloret, sinó de l'altre equip gironí que hi ha a l'hoquei Lliga. Com veus el Girona, que aquesta jornada va perdre 3-1, està només 2 punts del descens, tu que l'has vist jugar, que coneixes els jugadors que formen la plantilla, creus que se salvarà?
Jo espero que sí, com més equips gironins hi hagi a l'hoquei Lliga, millor. I els desitjo tot el millor i que tinguin molta sort. Jo el que he vist ha sigut el partit que han fet contra nosaltres, i la veritat és que nosaltres els hi hem plantejat molts de problemes i al final els hem guanyat en les dues ocasions. Els altres partits no els he vist, però també han tret resultats molt bons contra equips que poder no t'ho pensaves i poder resultats no tan bons contra equips que en principi haurien d'haver tret millor resultat. Per mi està tot molt apretat i ja t'he dit que els desitjo tot el millor, però tampoc tinc clar que ens salvem nosaltres, o sigui que a veure, que esperem que no estigui entre ells i nosaltres i que haguem fet la feina molt abans.
Doncs així ho esperem. Ferran Serra, gràcies com sempre per atendre'ns i molta sort dissabte 8:45 a casa contra el Vendrell.
Moltes gràcies.
Doncs, com diem, la pròxima jornada de l'Hockey Lliga, dissabte a 8:45 del vespre, en el Pavelló Municipal d'Esports, Club Hockey Lloret, Vendrell, a banda d'aquest partit, Girona-Vic, Alcobendas, Igualada, Noia-Caldes, Alcoi, Lleida, Vilafranca-Liceo, Manlleu-Voltregà i Reus-Barça, un partit, el del Barça, que el podria servir per proclamar-se de nou campió de Lliga, només necessita un punt al conjunt blaugrana.
Vila Esportiva. Fes-te en ressò al Lloret Esportiu.
I entrem en el món del futbol, de la primera catalana que ha arribat a la jornada 30 amb un empat a un del Club de Futbol Lloret al camp de la Fundació Hermes. A banda d'aquest resultat, repassem la resta de marcadors de la jornada. Farners 1, Masnou 1, Llagostera B 1, Girona B 1, Tona 2, Sant Cugat 1, Vic 4, Sant Joan de Montcada 1, Martinenc 2, Avià 0, Mollet 2, Andorra 0, Horta 1, Ripollet 1 i Manresa 0, Sants 0. La classificació, l'Horta, que se'n va a 4 punts, primer classificat 58 punts, segon l'Andorra amb 54, tercer el Sants amb 52 i quart el Llagostera B amb 51. El Lloret és setè amb 44 i ara mateix en zona de descens el Ripollet amb 30, el Masnou amb 30, l'Avià amb 27 i la Fundació Hermes amb 27. Parlem d'aquest partit, d'aquest Hermes 1, Lloret 1, amb l'entrenador del Club de Futbol Lloret, és Edu Urdiales, el tenim al telèfon. Edu, bon dia.
Hola, bon dia.
Un empat a un al camp del CUE, jo estic segur que no deixa un bon sabor de boca en el tècnic del Lloret, eh?
Doncs no, i més per com va anar el partit, perquè vam tenir les oportunitats per marxar amb els 3 punts, però ells es jugaven la vida i això també es nota, no? en aquest tipus de partits. A final de temporada tots els equips són perillosos i ja no importa la classificació, però ja et dic, les oportunitats que vam tenir van ser esperem uns 2-3 punts i no vam estar encertats.
Especialment aquestes oportunitats en el tram final de la segona part, no?
Sí, la segona part va ser on en el joc d'atac va haver-hi més oportunitats i bé, ells van tirar les línies endavant i això ho vam poder aprofitar nosaltres.
No és excusa, lògicament, però era un camp molt petit, no? A Montgat es va jugar.
Sí, és molt estret. És un camp molt estret on hi ha molta pressió, on quan de seguida que controles la pilota tens un contrari sobre i fa que el joc pues, no sigui l'habitual i acabes tirant moltes pilotes amunt. Sí, no és excusa perquè ja ens vam adaptar bé al terreny de joc, però ja et dic, jo crec que la clau va ser això, aprofitar les ocasions i no cometre errades en defensa.
Mm-hmm. Sobretot, com dius, el seu gol arriba malauradament en una errada defensiva, no?, del vostre equip.
Sí, vam estar molt bé durant tota la primera part i durant tota la segona part, però aquesta petita errada doncs, va fer que ells tinguessin un 1 contra 1 amb el porter que van marcar. La resta del partit crec que va estar ben controlat, vam defensar bé, vam patir en els corners, en jugada de pilota aturada, però tot i així crec que estava bastant controlat el partit i només va ser una errada on ells van poder empatar.
Queden 4 jornades, Edu, són 12 punts. Entenem que l'equip ja està salvat, no?
Sí, matemàticament hi ha una petita possibilitat perquè hi ha els descensos compensats, però sí que és veritat que ara les 4 últimes posicions ja no les podem ocupar. Per tant, l'equip queda pràcticament salvat, hi ha alguns enfrontaments directes, o sigui que si comptéssim segurament sí que es donaria pel salvat, però crec que no ens podem conformar amb això. Hem de ser el màxim d'intensos i professionals possible fins al final, perquè ens venen equips que s'hi estan jugant molt i quan un equip està relaxat i l'altre s'hi juga molt, doncs pot passar de tot. No podem sortir relaxats ni podem deixar-nos anar, perquè a més crec que hem fet una gran lliga i seria una llàstima ara quedar de la desena posició cap a baix.
Un dels equips que s'està jugant cosetes, especialment entrar en la promoció d'ascens, és precisament el rival d'aquest dissabte a les 5, Derbi Gironí. Us visita el Llagostera B.
Sí, ens visita el Llagostera B, un equip de Girona, com dius, un equip on hi ha molts jugadors doncs, que els coneixem bé i que s'està jugant a l'estadi a dalt. Estan moltes possibilitats perquè pel calendari, doncs, hi ha enfrontaments directes a la part de dalt i ells es poden col·locar allà per la posició de la promoció. Però ja t'he dit, nosaltres hem de ser el màxim de professionals possible, sortir a guanyar el partit perquè és la nostra obligació i no per cap equip, sinó per nosaltres mateixos, perquè crec que això, no?, que hem d'estar el més amunt possible. I després de la lliga que hem fet i dels esforços que hem fet, ara hem d'acabar al final en la posició més alta possible.
Perquè un podria pensar, Edu, que faltant 4 jornades, que és un mes sencer, quan l'equip ja a efectes de classificació, és a dir, no està en zona de perill per perdre la categoria ni pot aspirar a un ascens de categoria, es pot fer llarga aquest mes si l'equip no es posa a competir?
Sí, i aquí jo crec que és on s'ha de demostrar si som futbolistes, si tenim ambició, si volem, o si ens agrada això, perquè bueno, jo crec que per ser futbolista, per evolucionar i el jugador que vulgui aspirar a alguna cosa més, doncs ho ha de demostrar sempre, ja sigui en partits de pretemporada, partits entre setmana contra estrangers o en aquests partits on en teoria no ens hi juguem res. Jo crec que sí que ens hi juguem el nostre orgull, el nostre ser com futbolistes, la nostra ambició i per mi continua sent un partit tan important com quan vam jugar l'any passat contra el Girona B per salvar-nos. Si tothom està amb aquesta idea, doncs competirem i podrem sortir a guanyar el partit. Si no, doncs nosaltres mateixos jo crec que ens sentirem malament. Però bé, crec que l'equip sí que ho farà. Crec que la gent que tenim és gent futbolera i que li agrada això i que surt a guanyar sempre, i esperem que així sigui.
Doncs així ho esperem. Edu Urdiales, com diem, pròxima cita dissabte a les 5 de la tarda. Lloret, Llagostera B, com sempre, moltes gràcies per atendre'ns i molta sort.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Els partits que es disputaran la pròxima jornada, la jornada 31, són els següents. Lloret, Llagostera B, derbi gironí al Camp Municipal d'Esports de Lloret de Mar, dissabte a les 5 de la tarda. A banda d'aquest partit, Sant Joan de Montcada Farners, Girona B, Martinenc, Sants, Tona, Sant Cugat Vic, Masnou, Fundació Hermes, Avià Mollet, Ripollet Manresa i, atenció, Andorra Horta. S'enfronten al segon classificat contra el primer, els separen 4 punts de distància. Una victòria de l'Horta deixaria la situació per l'Horta pràcticament fet com a primer classificat, però una victòria de l'Andorra, atenció, que deixaria la Lliga en un sol punt.
De 9 a 10 del matí, Lloret Esportiu. Parlem del que t'interessa.
I moment per parlar de natació, de waterpolo, perquè aquests dies, dissabte, diumenge i ahir dilluns, s'ha disputat a la piscina de Lloret la tercera edició de la Women Spring Cup, amb la victòria per al Club Natació Sabadell, que va superar la final al Club Natació Terrassa. I tenim una de les organitzadores, la mànager d'aquest torneig, que és la Montse Givert, la tenim al telèfon. Montse, molt bon dia.
Molt bon dia.
Aquesta tercera edició, com ha anat? Victòria del Sabadell, satisfets amb tot plegat?
Molt satisfets. Ha sigut unes jornades des del dissabte esplèndides, espectacular. Les nenes han disfrutat moltíssim. Penso que hem tornat a complir les expectatives que teníem una miqueta creades i la veritat és que estem molt satisfets.
Aquesta gran final entre el Sabadell i el Terrassa, com va anar?
Doncs la veritat és que molt bé, va ser una final disputada, una final, en aquest cas, com és una final, amb una rivalitat, penso jo, doncs, a l'alçada i amb un clar final desenvolupament de que la victòria s'ha de cantar cap al Sabadell.
Hem tingut, en la resta de partits, es pot dir que a Catalunya, dels equips que han vingut, hi ha un bon nivell de waterpolo. Hem pogut veure bons partits?
Jo penso que aquesta competició o aquest torneig es disputa en un moment clau del que és la Lliga, perquè ja acabem estem arribant a la recta final de la Lliga, i és una molt bona preparació pels equips que tenen que anar a Campionat de Catalunya i Campionat d'Espanya per poder-se una mica també preparar i veure una mica doncs, els contrincants que podem tenir. Hem de pensar que el waterpolo aquí a casa nostra, Catalunya, és el bressol, i és on realment hi ha les diferències i on els equips es poden preparar.
Mm-hmm. Expliquem que, com tu dius, és per fer una miqueta de servir de festa, no? Unes jornades d'estar aquí a Lloret de Mar. Han marxat contents els equips? Heu rebut bones respostes?
Estem tenint un allau de whatsapps, de feedbacks per part dels pares. Estan encantats, perquè la nostra finalitat i el nostre torneig està basat sobretot, a part de l'esport, com és el waterpolo, intentar que realment aquests dies sigui una festa del waterpolo. Per què? Perquè no totes les jugadores podran arribar als equips absoluts, inclús als seus propis clubs, i moltes d'elles tampoc no podran jugar doncs, en competicions a nivell de comunitats. Per tant, això per elles és un premi, és un premi l'esforç que fan diàriament, les hores d'entrenament que hi dediquen, i pensem que amb aquest torneig, que és la finalitat, això ho aconseguim.
Aquesta era, Montse, la tercera edició. Per què heu repartit una altra vegada aquí a Lloret de Mar?
És una pregunta que jo ni me la plantejo. És a dir, per mi Lloret és la seu que ha de tenir aquest torneig. Des de l'inici vam apostar per Lloret. És la nostra seu, és la nostra seu. Tenim una acollida espectacular per part de Ajuntament, per part de Lloret Turisme. Jo penso que és casa nostra ja, vam ser els pioners a portar el waterpolo aquí a Lloret i no farem que el waterpolo marxi.
Segons tu, Montse, la situació actual, per exemple, a Catalunya del waterpolo femení, com està?
Jo penso que tenim una molt bona situació, tenim una molt bona base. Sí que és cert que encara hi ha equips que s'hi hauria d'apostar una miqueta més, hi haurien d'haver més nenes amb categories inicials, perquè molts clubs encara no disposen d'equips purs femenins, però a mica jo penso que ho anirem aconseguint. Cada any estem trobant doncs, que hi ha més nenes i més clubs que poden apostar per intentar tenir un equip pur femení.
Des de l'organització, preparant ja la pròxima edició?
Preparant ja la pròxima edició, perquè ben bé que vam d'aterrar de la tercera, i jo el que sí que volia fer també un esment molt important i d'agraïment absolut és a les tres nostres grans ambaixadores, que són Laura López, Marta Bach i Ona Massaguer, que havent vingut i havent jugat la Copa Len a Rússia i havent vingut el diumenge, o havent arribat de viatge el diumenge, no es van voler perdre un any més aquesta tercera edició nostra i van estar ahir durant l'entrega de medalles i trofeus.
Això també per vosaltres doncs, us omple d'orgull, no?, que nedadores d'elit doncs, vulguin estar també amb vosaltres recolzant aquest esdeveniment.
Absolutament. Són tres jugadores que per nosaltres porten l'estendard absolut del nostre torneig. Des de la primera edició, d'una manera incondicional, hi han apostat. Les nenes, lògicament, quan les tenen al costat i les tenen tan properes, és una sensació absoluta de felicitat, i veus les cares de les nenes, jo penso que això no és pagat.
Doncs Montse Gibert, ens alegrem que tot hagi anat tan bé en aquesta tercera edició, com diem, amb la victòria del Club Natació Sabadell, i esperem que torneu aquí el pròxim any i puguem disfrutar una altra vegada del waterpolo femení.
I tornarem, no patiu.
Doncs moltes gràcies, Montse, i molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres.
Lloret Esportiu, amb Moisés García. El convidat del Lloret Esportiu.
I avui en el convidat del Lloret Esportiu, doncs, que ens acompanya una esportista de Lloret de Mar que realitza una pràctica esportiva que potser ens pot ser una miqueta desconeguda. Tots coneixem a Kilian Jornet per aquestes curses que fa a la muntanya espectaculars. Doncs nosaltres tenim a la lloretenca de 37 anys, Isabel Aguilar, que des de fa 5 anys també fa ultra trail. De fet, l'última cita que va guanyar va ser la marxa a les 24 hores del Cap de Creus. I avui ens acompanya amb nosaltres en el nostre programa. Isabel, molt bon dia.
Molt bon dia, què tal?
En primer lloc, explica'ns per què ens situem ultra trail. Això què vol dir?
Bé, l'ultra trail és una modalitat de carrera que es caracteritza per el que és molts de quilòmetres. Durant molta estona estàs corrents. El tema és que estàs corrent durant moltes hores, són molts de quilòmetres, i això, la diferència entre una marató, una mitja marató, doncs, clar, sobrepasses, diguéssim, el límit de lo que seria una distància o una durada normal. Val? El que seria una marató que estàs 3-4 hores, doncs poder estar 12 hores corrents o més.
Entenem que atletisme i ultratrail no tenen res a veure, eh?
No, no té res a veure.
Encara que les dues siguin córrer, no té res a veure.
No té res a veure.
Explica'ns una miqueta aquesta marxa de les 24 hores del Cap de Creus, com va ser, com va anar?
Bueno, aquesta marxa ja feia 5 anys que l'havia fet i aquesta és la sisena, i sempre havia fet bastant més de temps. El primer any vaig trigar, em sembla que van ser quasi 16 hores. El segon any van ampliar quilòmetres, vaig trigar molt més perquè no em trobava gaire bé, però bueno, ja a partir del tercer any vaig començar a baixar. I com que l'any passat me va anar molt bé, dic, bueno, aquí vaig a provar perquè, a veure, tothom té una feina, anem cansats, i dius, bueno, vaig acabar-la. Però vaig començar, ja des del principi ja anava a la primera, no em volia posar cap mena de pressió, però dic, bueno, és un serà, m'ho prendré com una motivació. I, bueno, el primer tram ja vaig anar molt bé, el segon tram és quan normalment les de llarga distància anem despertant, i em vaig trobar molt còmode. I després, quan ja estava a punt d'acabar, resulta que la noia que anava primera de la modalitat de 60 quilòmetres me va, diguéssim, com agafar. Però bueno, vam fer una mica de rifirrafa i al final la vaig passar, perquè les dues anàvem cansades, però al final quedava una pujada i vaig aconseguir acabar una mica més ràpid aquella.
A banda d'aquesta victòria en la marxa de 24 hores del Cap de Creus, quines altres victòries podríem explicar que has aconseguit en aquests 5 anys en què portes practicant aquesta modalitat esportiva?
Bueno, victòries, he fet pòdium, per exemple, a la cursa dels Matxos fa 3 anys, que era de 63 quilòmetres, que està a Torelló. Després vaig quedar primera també aquest estiu a Mataró, que era la marxassa, i però molta calor, aquesta era l'estiu i va ser bastant dura. També a les Borges Blanques vaig quedar tercera. Bueno, hi ha diverses, perquè a veure, a part que hi ha poques noies, jo a partir de la segona meitat és quan jo encara vaig bé i la gent doncs ja comença a estar cansada, i aquí és quan jo puc guanyar una mica de punts.
Has sortit alguna vegada de l'estat a fer curses? O només aquí a Catalunya, a Espanya?
De moment només en aquí. Estava a punt d'anar l'any passat a les Dolomites, a Itàlia, però per un tema de logística no vaig poder anar, però queda pendent aquesta, que és molt maca.
Expliquem, com es prepara un esportista per afrontar aquest tipus de cursa? Perquè no tothom les pot fer, no? Has de tenir una preparació.
Bueno, clar, de fet, hi ha molta gent que aquí peca molts nous corredors, que, clar, ells venen potser de córrer 10 quilòmetres a d'un treball de gimnàs i de cop comencen a córrer distàncies molt més llargues. I a veure, aquí ha d'haver-hi un procés. Jo porto molts anys, jo crec que el meu cos s'ha adaptat una miqueta i, bueno, has de començar sempre amb una progressió, anant augmentant els quilòmetres, la distància, però quan ja portes un volum de quilòmetres, el que has de fer moltes vegades és, si tu tens una carrera d'aquí 2 mesos vista, doncs fer entrenaments que no superin més o menys la meitat de la distància que vols fer, perquè si no arribes molt carregat de cames i molt cansat de cos.
Perquè, per exemple, i perdona la ignorància sobre aquest tema, 24 hores del Cap de Creus, això entenem que no vol dir que estiguis 24 hores corrent, sinó que dura 24 hores la prova.
Bueno,
I vas fer descansos.
Tens 24 hores per fer la prova, és el temps màxim.
Ah.
Val? Aleshores en allà ja tens controls, tens avituallaments, en els controls t'assellen totes les carreres aquestes llargues, tens un control per no fer trampes, per evitar gent que es cursi quilòmetres, i en la majoria dels avituallaments tens aigua, tens beure, tens menjar, perquè clar, no pots estar tota la carrera sense alimentar-te, ni beure, ni hidratar-te.
Quina és la preparació que segueixes?
Preparació? Bueno, jo treballo en aquest sector i això ja és un punt a favor. Dono classes de gimnàsia, de diferents activitats dirigides, i això ja és un punt afegit. A part, a mi de sempre m'ha agradat córrer, i córrer llarg. Per exemple, quan vaig a córrer intento fer entrenos de volum. Anem més o menys 2-3 hores, de vegades 4-5 hores. Val? Jo crec que conèixer una mica el cos i sobretot entrenar la ment és bastant important. Perquè, clar, per molt que estiguis entrenat físicament, el que és important és dir, ostres, que porto aquí 4 hores corrents, què estic fent? Doncs intentar ensenyar el cervell a dir, bueno, que vagi una mica en pilot automàtic.
També, clar, ara estàs parlant del cervell. Suposo que això és molt important per als moments en què estàs fent la cursa i dius, ostres, és que ja no puc més. Necessites alguna força que et digui, segueix.
Clar, en aquests moments, tu pensa que en aquestes carreres tan llargues tens moments de subidon, diguéssim, i moments que dius que estic fent aquí, els meus amics estan aquí al bar i jo estic aquí perduda per la muntanya. Bueno, a mi quan me passa això penso, bueno, això és el que volia fer, estic aquí, i treu-te alguna motivació, doncs sí, doncs què pensa? Doncs trec un moment al mòbil, o dic, mira, doncs ara m'aprenc un gel de glucosa, o qualsevol cosa, o penses que al cap d'aquí mitja hora doncs tindràs un moment de més motivació. És aprendre i intentar acceptar que hi ha moments de subidón i moments de baixón.
Perquè ara tens 37 anys, si ens dius que fa 5 anys que vas començar amb 32,
Què és el que et va cridar l'atenció? Quina va ser la motivació per dir, va, vull fer això ara?
Bueno, va ser una mica la progressió. Sempre m'he mogut amb les meves amistats, els meus grups, sempre hem fet curses, marxes, després vas una mica filtrant més i te vas infiltrant una miqueta amb grups que fan la mateixa modalitat que tu. Val, fa molts anys doncs, ja feia aquestes marxes mateix, les feia caminant, vaig intentar córrer-les, després me vaig apuntar a curses una mica més exigents que només eren competitives i així anar fent.
Hem parlat dels entrenaments, del tema mental, també entra en joc l'alimentació, entenc, no?
I tant, és super, super important. A veure, això és molt personal. Jo tinc el, diguéssim, he de respectar molt l'alimentació perquè, clar, tu pensa que el que tu mengis o sopis el dia anterior pot fastiguejar el que és una cursa el dia següent. Aleshores, jo recomano sempre menjar el que a un li senti bé, coses el més senzilles possible, salses, evitar, planxa, verdura, beure molt, hidratos, pasta, arròs i els dolços i tant. El que passa que, com si és artesà, millor que millor. Vale? Intentar evitar la reposteria i tot el que sigui casolà, una bona marmelada, un bon pastís fet a casa, això sí que ho recomano. Però sobretot, carn, peix, ous, arròs, patata, molta verdura... Bueno, com tornar una mica al temps d'abans.
Això abans de la cursa, però durant els mesos previs a la cursa X també cuides l'alimentació o hi ha algun dia que dius, va, avui fem un punt i a part?
Bueno, intento sempre cuidar-me una miqueta. Jo en concret tinc l'estómac una mica delicat i he de vigilar una miqueta el que menjo, val? Aleshores, jo recomano que tant si fas ultras com si no, com si corres o si fas esport, sempre portar una mica la dieta mediterrània, que és la d'aquí, val? Aleshores, dintre d'aquesta base, te cuides, t'alimentes una mica bé, que no cal ni menjar res especial, ni aquests invents que ara la gent fa de batidos i de cosetes així. Realment, jo aposto més per una bona peça de fruita, un bon entrepà i així.
Estàs en contra dels batuts aquests que es fan a casa, no?
A veure, aquests que es compren artificials poden ajudar, però jo crec que, a veure, un bon plàtan, un bon entrepà de pernil, jo crec que és una bona opció.
L'altre dia parlava jo amb un company sobre el tema aquest de els esports on tu necessites una preparació molt llarga per un dia concret. Els futbolistes, per exemple, entrenen 3 dies a la setmana i cada cap de setmana tenen el partit. Però en el teu cas és potser una preparació de 2 mesos per una cursa concreta d'un cap de setmana a la que si t'aixeques malalta aquell dia...
Sí, està clar.
Se'n va tot en orris.
Sí, està clar. De vegades he anat a carreres sense entrenar massa o sense tenir, haver-me cuidat massa, entre cometes, i aquell dia doncs em sentia bé, he tirat i m'ha anat bé. Potser no he fet pòdium, però m'he acabat amb bones sensacions. O hi ha, per exemple, l'última ultratrail que vaig fer al... On va ser? Ai...
Ultratrail a la Cap de Creus?
No, a veure quina va ser. És que em porto unes quantes i al cap se me'n va. Al Montnegre, ara sí. 116 quilòmetres. M'havia preparat bastant bé i aquell dia doncs, em vaig sentir una mica fluixa, algunes dolències, algunes molèsties, i bueno, vaig poder acabar amb el temps, igual de temps que l'any passat, però les sensacions no van ser les mateixes.
116 quilòmetres, com qui diu anar al carrer al costat, no?
Bueno, és pensar, surts i ja arribarem.
Ja arribarem. Escolta'm, una curiositat. Ara que parlàvem del tema de l'alimentació, ens has dit que durant la cursa teniu punts d'avituallament.
Sí.
Què és el que ingeriu durant la cursa?
Cada carrera és diferent. Depèn també de l'organització. Hi ha organitzacions que te demanen quan tu t'inscrius si ets al·lèrgic a algun aliment, si tens alguna intolerància. Val? Normalment, en carreres d'aquestes preparades se cuiden bastant. En allà pots trobar des de trossos de barreta, fruita, caldo, líquids, sucs, i a part doncs, també tens en els avituallaments grans te poden proporcionar pasta, arròs... Estan bastant complerts.
I Teniu controls antidopatge, vosaltres? O això, no, això ja és només de...
De moment, no. De moment, no. El que sí que hi ha són controls de material obligatori i que no tinguis cap tipus d'assistència externa. Que si, per exemple, dius, ostres, en aquesta carrera ves necessitat uns pals perquè tinc un desnivell molt, molt important, però mira, ara vindrà el meu xicot o la meva mare i en aquell punt me donarà aquell gel que necessito o aquells pals que me fan falta, doncs en aquí te poden desqualificar per això.
I quina podríem dir, Isabel, que és la, el teu objectiu, el teu sostre en aquest món? O no sé si, si només ho fas per divertir-te, per passar-t'ho bé.
A veure, això és, suposo que les persones que practiquem aquest esport és intentar superar-te cada temporada, cada repte. A mi m'agradaria fer molt l'ultratrial del Mont Blanc, que és molt dura. Necessites allà molta preparació i a part has de fer certes proves perquè te donguin punts. Val, aleshores el meu objectiu seria aquest pel 2018. De moment, acabar carreres no amb gaire més distància de 100-120 quilòmetres, sinó de duresa, de desnivell a nivell tècnic.
Coneixem molts homes que fan ultratrail. Entre les dones és habitual?
Bueno, en el grup que ens movem nosaltres jo conec, i són amigues meves, sí. De noies aquí a Lloret no en conec.
I abans, a la presentació, jo anomenava a Kilian Jornet. Com podríem qualificar aquest home?
Bueno, no és humà.
No és humà.
No és humà. Ell va néixer a les muntanyes, els seus amics jugaven pels carrers i ell s'anava d'excursió 20 quilòmetres i tornava. I va, per ell genèticament d'estar predisposat, ell té un nivell d'oxigenació, de preparació increïble.
Entenem que per als que feu ultra trail és com una espècie de referent?
Sí i no.
Sí i no.
Jo l'admiro en Kilian per com és, per com pensa, per on busca ell la felicitat, però malauradament molta gent se'l segueix com una referència. Val, i jo tinc un amic que ell l'admirava i ja no està aquí perquè ell va intentar seguir els seus passos i en aquest cas va perdre la vida. Per això molta gent, diguéssim, s'il·lumina i no tothom pot ser un Kilian Jornet. O sigui que de vegades, per molta motivació que t'adongui, s'ha de tocar dels peus a terra, perquè clar, ell, a part d'estar preparadíssim tant físicament com mentalment, tots tenim una feina, un treball, una vida, i hem de saber els nostres límits.
Has aconseguit alguna vegada amb ell en alguna cursa?
Bueno, amb el seu pare, me va signar un llibre. Molt simpàtic, per cert.
Molt bé, doncs escolta'm, Isabel, ja per acabar, explica'ns què és el que t'espera aquest any. Quines són les dates marcades en vermell en el teu calendari?
Bueno, ara ja he entrat en una bogeria. El dissabte me'n vaig a la Costa Daurada a fer 72 quilòmetres. Després tinc a mitjans de maig l'Ultra Cerdanya, però faré la marató perquè ja se m'ajunten. I després al setembre tinc Rial Matxicots, que és una carrera preciosa, que està a Sort i és maquíssima, tant a nivell de paisatges, organització, duresa, i aquesta és preciosa. La recomano a tothom que vulgui fer-la. Hi ha la de 80 quilòmetres, hi ha una modalitat més curta de 50, qui es vulgui animar ja sap.
Amb l'objectiu de guanyar-les?
De moment acabar-la. Sempre, com que són poquetes, sempre acabo fent algun pòdium, però de moment acabar-les, no em plantejo res més.
Doncs estarem ben atents a aquestes curses, als teus resultats. Isabel Aguilar, lloretenca, moltes gràcies per haver-nos acompanyat i saber-nos explicar com és aquest món de l'ultratrail. Gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
La convidada del Lloret Esportiu, Isabel Aguilar. Tram final per fer resum del que hem explicat en el dia d'avui. Sobretot insistim, el Club Ole Lloret jugarà la pròxima temporada a la segona divisió. Les lloretenques han aconseguit l'ascens matemàtic de categoria, van guanyar per 3-0 al Vilanova i sumen 10 punts més que les segones quan només queden 9 punts per disputar-se. Per tant, l'ascens ja és matemàtic. Hem parlat amb el seu president, amb Miquel Gràcia. Recordem que l'equip no ha perdut cap partit en tota la temporada. També hem comentat la derrota 4-3 del Club Hoquei Lloret, va ser a la pista del Liceu. Hem entrevistat el porter de l'equip, Ferran Serra, que ens ha explicat que va ser un partit molt disputat. Recordem que els homes de Manel Barceló es van avançar per mitjà de Marc Grau, però que els rivals van donar la volta al marcador. Tot i així, els lloretencs van empatar de manera momentània fins en dues ocasions, gràcies a les dianes de David Plaza i Adrià Ferrer. Malauradament, quan faltaven 4 minuts per acabar, el Liceu va fer el gol del triomf, que deixa el Lloret desè amb 29 punts a 6 del descens. També hem comentat amb l'entrenador del Club de Futbol Lloret, Edu Urdiales, l'empat a 1 de l'equip al camp de la Fundació Privada Hermes. Era el cué de la primera catalana. Els lloretencs es van avançar en el marcador per mitjà de Guzmán i Sané en el minut 55, però van rebre l'empat 5 minuts més tard. Després d'aquest resultat, l'equip baixa al setè lloc amb 44 punts, però té la permanència a la primera catalana ja pràcticament certificada, tal com ens ha explicat Edu Urdiales. Hem parlat també amb Montse Gibert, que és la manager de la Women Spring Cup, que s'ha disputat aquest cap de setmana a Lloret. Ens ha valorat aquesta tercera edició de la competició de manera molt positiva, una competició en què el Club Natació Sabadell ha estat el campió, imposant-se en la final a les noies del Club Natació Terrassa. I ho acabem d'escoltar, Isabel Aguilar ha estat la convidada del Lloret Esportiu d'avui, una Isabel Aguilar que aquest cap de setmana ha guanyat la cursa de la Costa Daurada amb un primer lloc a la classificació amb un temps d'11 hores i 21 minuts. També destaquem en futbol sala que el Club Unió Futbol Sala Lloret va jugar al camp a la pista de l'últim classificat, aquest cas era el Sant Vicentí, i no es va deixar sorprendre. Victòria per 5-2 en un partit dominat pels lloretencs des de l'inici. L'equip es manté en zona d'ascens, és el segon classificat amb 44 punts en aquest tram final de competició. Recordem, l'equip que entrena Jordi Castejón, si aconsegueix l'ascens, que tornaria a la tercera divisió nacional del futbol sala, una categoria que va perdre la temporada passada. I d'altra banda, el Lloret Esportiu Futbol Sala va perdre 4-2 a la pista del Blanes de Barcelona. Els golejadors lloretencs van ser Gabriel Fernández i Bilal. Amb aquest resultat, els homes de Conrado González se situen 600 amb 32 punts. És un equip que ja té els deures fets, ja té la permanència assegurada i, malauradament, no podrà optar a cap lloc de les posicions capdavanteres. Aquests han estat els marcadors, els temes que hem repassat en el Lloret Esportiu d'avui. Tornarem el pròxim dilluns, on sobretot posarem especial atenció, recordem, al derbi gironí de la primera catalana de futbol, que es disputa aquest dissabte a les 5 de la tarda. Enfrontarà el Club de Futbol Lloret davant la Unió Esportiva Llagostera B. El filial de la Unió Esportiva Llagostera, recordem, s'està jugant l'ascens de categoria, poder entrar en zona de promoció d'ascens. Per tant, un partit atractiu el que espera els homes de Durdiales. Insistim, dissabte a les 5 de la tarda, Club de Futbol Lloret, Unió Esportiva Llagostera B. Tornem el pròxim dilluns amb més Lloret Esportiu. Gràcies per haver-nos acompanyat i feliç setmana.